Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El tinent de la Guàrdia Civil, responsable de l'escorcoll a la Conselleria d'Economia, el 20 de setembre de 2017 està declarant davant del Tribunal Suprem en el judici contra el procés. El tinent ha dit que la intendent dels Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, no va fer un cordó policial al voltant dels vehicles de la Guàrdia Civil que contenien armes.
A mí lo que me preocupa de los vehículos especialmente es que había armas en los vehículos.
¿Qué le contestó la señora Laplana?
Que lo valoraría y ahí me quedé.
¿Nada más?
Nada más.
¿No mostró preocupación?
El gesto de la señora Laplana no era muy expresiva. No mostró preocupación, pero tampoco le vi mostrar en ningún momento alegría. No era muy expresiva.
El tinent ha acusat la intendent Laplana de fer cas de tot el que deia el president de l'ANC, Jordi Sánchez, el qual ha assegurat que es presentava com el coordinador de les masses. Més qüestions. Cuida el teu benestar emocional. Aquest és el lema de la nova guia de recursos de salut mental que ha presentat l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a les entitats del sector. Es tracta de la primera actualització d'aquesta eina que incorpora tots els serveis i col·lectius que operen en l'àmbit de salut mental a Sant Cugat. Martí González, Cugat.cat, bon dia.
Bon dia. Les entitats estan d'acord en una cosa. Calen més recursos i atenció de les administracions. Una demanda històrica que han elevat tant el membre de l'Associació per a la Superació de l'Ansietat i la Depressió, a SEDAGAM, Antonio Formoso, com el president de PREAT, Toni Santander. A banda d'això, contents. Ells i la resta de col·lectius tenen per davant un motiu de celebració, un nou local, un espai per estrenyar llaços entre entitats situat a Volpelleres. Escoltem Formoso i Santander.
El hecho de tener un local justamente dedicado para estas entidades, yo creo que nos convierte en una referencia en Cataluña, incluso diría en España, justamente en estos temas.
Bueno, yo creo que també el local aquest el que farà són sinergies entre diferents entitats, no? Que de vegades un amb les associacions sobretot passa, no? Que la lluita que tu tens amb el que tu has sentit o el que has passat, no?
Amb 186 metres quadrats, l'espai té 4 despatxos, 2 sales de grup, una sala polivalent, 3 lavabos, un d'ells adaptat i un petit office. El local de titularitat municipal serà per ser la seu d'aquestes entitats. Les obres començarien a finals d'estiu amb l'objectiu que l'instal·la a punt abans de finals d'aquest 2019.
Gràcies, Martí. I en cultura, gairebé 3 mesos després de la inauguració de la biblioteca de Rosselló, al Segrià, ara s'implementa un nou servei informàtic per poder catalogar els llibres dels quals es disposa. Carla Aparicio, Ràdio Rosselló.
Sota les segles OPAC es dona nom al catàleg públic online on qualsevol persona pot consultar els llibres disponibles a la Biblioteca de Rosselló. Amb una cerca per etiquetes es pot dur a terme una cerca més avançada. També es pot veure en quin estat es troba el llibre, si està disponible o en préstec per algú altre. La directora de la Biblioteca i Mediàtica Municipal, Glòria Baldomà, ens ho detalla.
A la OPAC trobem tota la consulta de documents que ja tenim catalogats, tot el que són els registres bibliogràfics, més els exemplars. En termes de documentació, una cosa és fer la fitxa del llibre i l'altra és quants llibres tinc d'aquella fitxa.
A més, durant la propera setmana es tindrà la companyia de l'escriptor i director executiu del diari Segre, Joan Cal, qui farà la presentació del nou llibre anomenat Operació Bucéfalo.
És el que seria un docuficció. Són notícies reals, però que utilitzes la novel·la com a filtre per a poder expandir una mica més en les explicacions.
Després d'aquestes activitats, el punt de mira es situa en el dia 23 d'abril, en la Diada de Sant Jordi.
Gràcies, Carla. I també trànsit ja normalitzat a la C58 a Montcada i Reixac en els dos sentits després que un accident compliqués la circulació durant aquest matí. Això és tot a aquesta hora.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar en globus o nedar en lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. l'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 11 i 5 minuts del matí. Molt bon dia. A L'Escala engeguem el més calent a l'aigüera de dilluns 25 del mes de març.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Primer cap de setmana de primavera i a fer que ho ha estat de primavera aquest cap de setmana. Màniga curta, sol de matí a vespre i una temperatura agradabilíssima, molt agradable, si més no, per anar a fer pols, per sortir al carrer, per anar a parar el sol una estona a la platja, per posar els peus en remull, si no fer una capbussada als més atrevits. Engeguem setmana l'última del mes de març. Com passa el temps? I ens haurem menjat ja el primer trimestre de 2019. I ara sí, ja comencem a estar immersos en la primavera electoral per excel·lència. No recordem èpoques anteriors amb tal acumulació de convocatòries. 28 d'abril, les eleccions generals, Congrés i Senat. 26 de maig, les europees i municipals. I la flaire d'eleccions municipals la notem cada divendres al vespre. I és que fa dues setmanes que és el dia més propici per a les presentacions. Si la setmana anterior havien estat les d'En Comú, l'Escala i Esquerra Republicana, aquest divendres passat n'hi havia dues més, de les quals en donarem compte detallat a l'informatiu. Aquest cap de setmana es presentaven els candidats de la candidatura de Progrés, Víctor Puga, candidatura de Progrés, l'hereva del PSC, en tot cas el PSC aquest cop no surt com a cicles, però sí que el projecte és hereu el projecte de candidatura de Progrés és hereu del projecte de PSC, amb les mateixes cares, si més no, el mateix cap de llista Víctor Puga, d'una banda. I d'una altra, una de les novetats d'aquests comicis serà la irrupció d'una candidatura nova, a priori sense cap vinculació amb un partit o una sigla superior, és el cas d'Alternativa per l'Escala, una candidatura que es presentava també divendres en les instal·lacions del càmping Illa Mateua. Eva Maria Trias és qui encapçala aquesta candidatura. N'hi haurà, doncs, quatre amb presentacions formals ja fetes, però de moment, sembla que almenys set candidatures, o segur que set candidatures hi seran. A les quatre que hem citat, cal sumar-hi encara la de Junts per Catalunya, amb Robert Bosch al capdavant, la del Partit Popular, amb Joan Vall-Llosera, i queda també encara la candidatura de Gent de l'Escala, amb un candidat no oficialitzat, si més no, a hores d'ara. En fi, però l'Aigüera, precisament l'Aigüera, no és pas un programa polític. L'Aigüera toquem temes més socials, anem passant a l'estona, intentem ajudar l'oient a passar un bon matí, i abans que res el que fem és recordar-li les dades de la jornada. Repassem en aquesta primera hora la meteo, el resum de premsa, les efemèrides, sants, aniversaris i altres, i seccions com l'Un per Un, de Montse Hidalgo, i l'altre esport d'Eli Jiménez. Anem per feina i ens hi posem amb el temps. I connectem amb el bloc d'en Sergi Corral, que ens comenta com avui tindrem cel serè tot el dia, només amb algun nuvolet de pas durant la tarda i més cap a l'interior. L'ambient que tornarà a ser primaveral a migdia, a darrera hora, però, notarem més sensació de fred pel vent que entrarà. Serà un vent de mestral, fluix de matinada, girant a tramuntaneta de força 3-4 al matí. A migdia es reforçarà de tramuntana, pujant a força 4-6, i a la tarda ja entrarà forta, amb força 5-7. A la nit bufarà amb força 6-8 i ratxes que poden superar els 70 km per hora. A la mar, marejol de matinada i matí. A migdia pujarà a maró i a mitja tarda forta maró, amb tràngol de gregal que aixecarà onades d'entre metre i mig i poc més d'alçada a la nit. Si anéssim fins a demà dimarts, tindrem cel serè tot el dia, amb panorama molt assolellat i bona visibilitat, ambient clarament més fred de dia. Demà, tramuntana forta de matinada i matí. A migdia baixarà força 5-7. A la tarda girarà cap a Provençal i a la nit quedarà ja com a tramuntaneta. Demà serà un dia de maregassa tot el dia amb tràgol de llevant a gregal entre 2 i 2 metres i mig d'alçada. Ara mateix la temperatura ambient a l'escala és de 17,8 graus, segons l'Observatori del Club Nàutic a l'Escala. Fixeu-vos, 11 del matí ja tenim 17,8 graus, absolutament primaveral. Humitat relativa de l'aire del 48%, amb pressió atmosfèrica de 1019,3 hectopascals. Aquest, doncs, el context meteorològic d'una jornada com avui. Així comença l'última setmana de març a l'Escala. Posem-hi una ullada a l'actualitat. Repassen de portades la premsa escrita d'avui. La conspiració Tory plana sobre Theresa May. És el titular d'obertura a La Vanguardia. Els càrrecs del partit proposen posar al seu lloc un substitut interí. La Premier es va reunir ahir amb els seus rivals per parar el cop. Mueller no troba indicis de complot entre Trump i Rússia. L'informe del fiscal especial no descarta un delicte d'obstrucció a la justícia. Barcelona opta a allotjar el pròxim superordinador europeu. L'equipament estratègic per a la Unió Europea també és cobejat per Bologna i Helsinki. Només 4 comunitats cobreixen les pensions. A Catalunya el dèficit és de 1.663,9 euros per jubilat i any. I el secretari general del Partit Popular afirma que l'avortament no és un dret. García Egea participa en Vox en la marxa Provida de Madrid. Sent dilluns sempre hi ha molta presència esportiva, malgrat no hi hagi lliga de primera divisió. La Vanguardia es fixa en el bàsquet i la victòria del Barça vista del Madrid. El Barça torna a guanyar a Madrid i és més líder. Pàgina 41, Esports, Messi a l'Albiceleste. 2 punts, víctima abans que culpable. Tot això a La Vanguardia. És el tema El Periódico de Catalunya, que diu: Torra obeeix a l'Estat i fa treure els llaços grocs. D'altra banda, el titular central diu: la responsabilitat dels maristes s'hauria de jutjar. Parlen les víctimes davant el judici que comença avui. Els exalumnes de Joaquim Benítez lamenten que la prescripció impedeixi que es faci justícia. L'exprofessor serà jutjat només per 4 casos de les 17 denúncies que pesen sobre ell. I el que dèiem a l'obertura de l'Aigüera, el bon temps que ha fet aquests últims dies, el periòdico ho il·lustren amb una fotografia de les platges de ciutat, a Barcelona mateix, com un dia d'estiu, és el titular, amb una platja a rebossar de gent. Primera fila, diu: tragèdia al circuit, mor un pilot de 14 anys en un accident a Jerez. Tema del dia: creix el deteriorament a Venezuela amb 2 mesos als llimbs legals. La trama russa, l'informe oficial diu que Trump no va conspirar amb Moscou. Del periòdico saltem al diari Ara, tancant així el cercle dels diaris d'informació general i d'abast català, amb el tema que ja hem vist tant a La Vanguardia com al periòdico. Donald Trump no va conspirar amb Rússia, segons el fiscal. Segon tema: Barcelona aspira a acollir el superordinador més ràpid d'Europa. Tercer tema, diu: Fachín liderarà la llista del Front Republicà. I esports: Catalunya podria competir en mundials. Entrevista a Gerard López, l'entrenador de la selecció catalana, que avui juga contra Venezuela i que treu ferro a la polèmica. Per cert, aquest partit es juga a l'estadi del Girona. Per cert, a l'Escala hi ha una penya afiliada al Girona, la penya als Esquena Pelats. I per cert, aquesta penya ens ha facilitat un grapat d'entrades, un grapat, quan diguem un grapat, diem 10 entrades per anar a veure aquest partit. 10 entrades de gratis per als oients de Ràdio L'Escala. Si algú li fa il·lusió, si algú té possibilitat d'anar a Girona aquest vespre a veure un fantàstic partit de futbol, entre el Girona i... perdó, en l'estadi del Girona, entre Catalunya, entre la selecció catalana i la selecció de Veneçuela, doncs que ens truqui. Que truqui a la ràdio o que ens enviï un WhatsApp. Tenim entrades per regalar, entrades per anar a veure aquest partit de futbol de primer nivell. Continuant amb el repàs de portades, entrarem en la premsa d'àmbit territorial, d'àmbit gironí, per repassar el Diari de Girona i El Punt. A Diari de Girona, el titular principal diu: un conductor temerari mor en un xoc frontal a Cassà de la Selva. La víctima, un veí de Santa Cristina d'Aro, de 46 anys, conduïa de forma agressiva i va impactar contra un altre turisme en què van patir ferides els seus tres ocupants. Les revisions cadastrals augmenten en 20 milions els ingressos als ajuntaments. Sant Julià instal·larà 6 càmeres de videovigilància abans de l'estiu. La primera causa de mort en dones és el cor, i el càncer ho és en els homes. En l'àmbit esportiu, l'únic cau a Fontejau va perdre 66-72. Contra el Guernica, perd el seu primer partit a casa en Lliga. Montilivi s'omplirà avui per veure jugar Catalunya. I valuós punt del Peralada, que l'acosta a la permanència. Va empatar 0 ahir a Cornellà. A més, a Diari de Girona destaquen els més de 500 assistents, més de 500 atletes en el retorn de la marxa dels 40 quilòmetres a Banyoles, una marxa que va ser multitudinària en les múltiples edicions que se'n van fer cap allà als anys 70, 80, fins a primers dels 90, quan va deixar de fer-se. Del Diari de Girona saltem al diari El Punt, El Punt Avui, que titula com a tema d'obertura: si hi ha un concepte indefinit. Els experts avisen que la inconcreció de la conducta prohibida en alguns delictes provoca incertesa i arbitri judicial. Suprem, creuen que el judici ha provat que no hi va haver rebel·lió i que les acusacions als líders de l'UO s'estan dissolent. La fotografia de portada, acompanyada d'aquest titular, diu: el Sasso reclama justícia. I com a titular vinculat al patrimoni, per sobre capçalera del Punt Avui, diu: més protecció per a laborers d'anglès. Un avantprojecte de la Manatec, el Museu Nacional de la Tecnologia, vol que s'hi inclogui el poblat Íber i el refugi de la Guerra Civil. Repassats els diaris d'informació general, també els territorials, només a mode de titular, veiem els esportius. L'esportiu edició de Girona diu: el futbol també ens farà més lliures. Catalunya i Veneçuela, dos països que lluiten per superar l'anomalia democràtica que pateixen, ompliran Montilivi d'esport i reivindicació aquesta nit a les 9. Recordeu, si us ve de gust, si us fa il·lusió, el Ràdio L'Escala us hi convida. Esport, el diari Esport: Todibo en la operació Delight. L'Ajax està interessat en el jugador francès del Barça per a la temporada vinent. Seria una carta que utilitzaria Bartomeu en les negociacions pel central holandès. I altres titulars, diu: fallece un piloto de 14 anys en Jerez, Xavi baja con Catalunya, Umtiti diu: arriesgué en el Mundial. I el Mundo Deportivo, per acabar el cercle: acoso de Light, ofensiva Port de Laic i Jovic. Bartomeu i Grau avui a la reunió de la ECA a Amsterdam i no descarten parlar amb l'Ajax per Delight.
A Vidal estarà en el Portugal-Sèrbia per aprofundir amb el seguiment al davanter Jovic. És a dir, jornades o setmanes d'aquestes de competicions internacionals fan que les gestions proliferin i avancin pensant en la temporada vinent. Amb aquests temes tanquem el resum de premsa. El més calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 25 del mes de març. I fem un impàs musical quan hem superat el punt d'un quart de 12. Són un quart i 5 de 12. Esteu escoltant Ràdio L'Escala i us proposo acompanyar-me escoltant a Xerim Arasté. Un roquer, un bon compositor, un bon lletrista, amb peces com aquesta, ara que va per solitari. Estaves al mig del merder, diu Xerim Arasté. Doncs així de contundent, estaves al mig del merder, és el que ens explica Xerim Arasté. I el rodolí aquí és gratuït, però ha sortit, mireu, ha sortit així. Això és el més calent a l'Aigüera, avui som dilluns i si ens esteu escoltant ens agradaria que us ajudéssim, o que el que escolteu us ajudés a passar un bon matí de dilluns, que no sempre és fàcil, malgrat faci el sol que fa, malgrat la temperatura sigui agradable, com és, el bon temps no dura tota la vida i compte que entra tramuntana. En tot cas, avui som 25, avui és 25 de març i fa just un any, l'informatiu de Ràdio L'Escala dèiem El Museu Virtual de la Moda de Catalunya, iniciativa de la Fundació Lluís Carulla, mostra 16 vestits aportats pel Museu de l'Anxova i de la Sal. Bona part d'ells estan exposats a la Casa de Pescadors de Can Cintoixuà. I si anem a gratar més enrere, ara fa 5 anys, dèiem, la Fundació Astrid 21 rebrà un any més els ingressos dels casaments civils fets a l'Escala. El ple aprova regular amb una taxa aquests enllaços. Aniversaris de tal dia com avui. Un 25 de març naixia ara fa 37 anys l'artista David Bustamante. Avui fa 54 anys naixia també Sarah Jessica Parker, actriu, per exemple, de Sexo en Nueva York. I tal dia com avui, encara anant a gratar una mica més enrere, d'ara fa 76 anys, naixia Paul Michael Glaser, de la sèrie, aquella sèrie que va triomfar als anys 70, que es deia Starkey i Hutch, aquells dos policies, un de més eixelebrat, l'altre més formal i més, diguem-ne, que guaperes, amb aquell cotxe vermell i aquell raig, aquella franja en blanca tan característica, pel·lícula de policies de fa molts anys, Starkey i Hutch. Doncs en Paul Michael Glaser avui fa 76 anys. Quatre minuts i seran 12:15. Tornem a la música amb una formació fresca, de bon rotllo, que fa ballar i que anima les festes allà on va. Són els Oques Grasses. Oques Grasses que enguany actuaran al Festival Ítaca, Ítaca Cultura i Acció a l'Empordà, que programa una nit que segur que serà multitudinària, així ho ha estat els últims anys, i vista la programació aquest any sembla que anirà pel mateix camí, la nit de Sant Joan a la platja de l'Estartit. Oques Grasses s'incorpora amb una programació excel·lent d'aquella doble nit de Sant Joan, on hi actuaran el dia 22 Berri Xarrac, Doctor Prats, Iseo Andodo Sound, Vandal i Pupiles, això el dia 22. I el dia 23, Oques Grasses pujarà a l'escenari, on també hi passaran els Catarres, en Roba Estesa, Lil Dami i Serial Killers. D'Oques Grasses n'escoltem una cançó del seu últim disc, acabat de sortir del forn, un disc molt esperat i amb el qual tornen a ser ells mateixos, així titulen aquesta cançó. Bé, no la titulen exactament així, dic jo que tornen a ser ells mateixos amb un estil inconfusible, i la cançó es diu Ser Jo.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Coneixem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. Ja no et ploro, ja no et ploro, ja no et ploro. en el teu respirar sincer. No podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torna a ser jo.
Torno a ser jo. Els Oques Grasses ens han acompanyat també aquest matí amb aquest primer single del disc que acaben de presentar aquest hivern mateix. Continguts, entrevista amb Montse Hidalgo a l'Un per Un, aquesta entrevista setmanal de cada dilluns a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, els seus objectius personals o col·lectius. Avui aquesta secció és ocupada per Vanessa Montfort, periodista, dramaturga i escriptora, que ens presenta la seva nova novel·la El sueño de la crisálida, un llibre que tracta els maltractaments en els convents de religioses, un llibre basat en fets reals.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Dues dones que es troben en un vol internacional i comparteixen seient durant 7 hores. Una periodista refugiada al món de la publicitat i una religiosa expulsada de la congregació que li explica la seva història. Aquest és el punt d'inici de El sueño de la crisálida, la novel·la d'aquesta catalana de naixement, dramaturga, cineasta i triomfadora, Vanessa Montfort. Ben tornada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de volver.
Le ha salido otra historia de mujeres extraordinaria.
Sí, yo no sé qué me pasa últimamente, debo de estar como esto que dicen ahora, empoderada, no lo sé, pero mis personajes lo están.
Y sobre todo, una historia contemporánea con un tema de denuncia social que empieza a ver la luz, como son los malos tratos en las congregaciones religiosas, lo que pasa allí dentro, en esas clausuras religiosas. Uh-huh. ¿Por qué escogió este asunto?
Bueno, casi el asunto me escogió a mí, y esto no lo estoy diciendo así como una frase hecha, porque está basado en una historia real que me contaron. De las pocas veces que no me han contado algo para que lo escriba, curiosamente, que a los escritores siempre es como, yo sí que tengo una novela, y te cuentan la historia, ¿no? En este caso, la persona que me lo empezó a contar no me conocía prácticamente de nada, y ese día, cuando me terminó de contar por lo menos ese primer episodio o los titulares, le pregunté yo, le dije, ¿tú querrías escribir esto? Y me dijo, bueno, yo es que no escribo y nunca me lo he planteado. Le dije, bueno, pues querría que fuera mi nueva novela. Y así empezó un diálogo de casi un año en el que nos hicimos amigas. Y evidentemente el personaje está basado en, bueno, ahí entra la ficción, igual que yo me sitúo como alter ego del personaje de la periodista, con lo cual ha sido como una especie de trabajo casi de la Vanessa periodista con la Vanessa escritora, que se han dado la mano por primera vez, bastante interesante para mí también.
En esta historia lo que vemos también es que cobra fuerza un término que se está utilizando mucho, que es la sororidad, hermanamiento entre mujeres.
Sí.
Nunca mejor dicho, en este caso.
Sí, en este caso, desde luego, ¿no? Es curioso porque, claro, yo cuando empiezo a escuchar la historia de esta mujer, lo primero que me tengo que enfrentar es a mis prejuicios, que los tengo. Porque yo digo, es que no hay nada más alejado de mí que una aunque sea exreligiosa, una religiosa, ¿no? No podía entender en qué momento una persona puede tomar la opción de vivir en un mundo de clausura o en un mundo de mujeres solamente, ¿no? Pero ella tenía prejuicios hacia mí, me lo dijo una vez, porque evidentemente, bueno, yo, para empezar, una periodista, ya sabes que, bueno, siempre no sabes muy bien por dónde te va a salir, ¿no? O si va a utilizar tu historia de una manera que tú no quieras, en fin, no nos conocíamos en realidad, ¿no? Ha sido un camino de liberarse de muchos prejuicios una en contra de la otra. Ella me decía, es que yo soy medio india, porque ella es de origen colombiano, es hija de católica e indígena, con todo el sincretismo que supone tener esos dos mundos dentro de ella, y me decía, nosotros los indios, que sepas que somos muy prejuiciosos. Entonces, claro, era muy curioso cómo teníamos que desvestirnos de todas esas ideas preconcebidas para iniciar un diálogo. Ha sido un aprendizaje, la verdad.
Hay mucho de real, pero también me imagino que mucho de ficción.
Muchísimo. Es decir, claro, los personajes literarios no funcionan como en la realidad. Desde luego, el alter ego que yo fabrico a partir de las cosas que yo pienso para dárselas a Patricia, en muchas cosas y sobre todo en lo personal. En mi vida personal no se la voy a prestar a un personaje porque es íntima, evidentemente. Pero lo que sí tiene Patricia, por ejemplo... Bueno, es que siempre digo que Stephen King dice una cosa muy interesante sobre esto. Ninguno de nosotros en realidad tenemos un buen personaje literario. Las personas reales no somos personajes literarios. Entonces a Patricia la he llevado más al límite. Es un personaje con una vocación rota y que realmente se siente identificada con esa ex religiosa, porque también es ex algo, periodista, y se ha sentido fuera o expulsada también de su profesión por vivir un acoso laboral. La han sacado del camino, o sea, una compañera en este caso le hizo un buen trabajito a la hora de destruir su confianza en sí misma y termina yéndose. Nunca se sintió en principio una víctima de nada, no supo lo que le estaba pasando en su momento, simplemente se fue y sabe que es una espina que se le ha quedado dentro, de tal manera que lo que aviva la llama de la justicia en este caso, porque es una novela bastante rebelde y los personajes son muy rebeldes y muy justicieros, es lo que le cuenta a esta mujer y dice, bueno, yo creo que esto se debe contar sobre todo para evitar que pase, ¿no? Para evitar que estas cosas sigan pasando, que es lo que me dijo la verdadera Greta en su momento, ¿no?
Y con esta denuncia en forma de novela, ¿cree que va a aportar esa posibilidad de evitar que vuelvan a suceder estas cosas que quedan cerradas en un convento de clausura?
Yo creo, y casi haciendo una metáfora de la propia metáfora del libro, creo mucho en el efecto mariposa, ¿no? Ese batir de alas de un pequeño insecto en China que origina un tsunami en el otro lado del mundo. No solamente es el batir de alas de un insecto, sino de muchos, ¿no?, el que provoca esas reacciones en cadena. Yo creo que el Me Too en su día fue uno de esos insectos chinos que ha originado tsunamis en todas partes. Creo que la situación de la mujer en la iglesia, a pesar de que nos resulte muy lejana a priori, es algo que está también en la sociedad, en cualquier sociedad de herencia judío-cristiana. Quiero decir, ves como con una lupa un microuniverso en el que entiendes muchas cosas, cómo se gesta un machismo, la relación que tenemos con la culpa, la relación que tenemos con la idea del sacrificio, un poco tóxica a veces, con la homosexualidad. Y yo creo que la Iglesia ahora mismo está en un debate que me parece sano y necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a nadie que pertenezca a ninguna iglesia le debería de molestar que se cuenten historias como esta, que además lo que he tratado de hacer, y más o menos los lectores, que bueno, la novela acaba de salir hace muy poco, pero ya voy recibiendo un poquito de devolución de la novela de los lectores, es que estos dos personajes han decidido no ser víctimas. Entonces, lo que les pasó en el pasado y nosotros empezamos a contar la historia desde el momento de su crisálida, desde el momento de su transformación para hacerse más fuertes y más libres. Por lo tanto, la novela es luminosa, es una historia de amistad bonita en la que hay casi 30 personajes por cada coprotagonista. Hombres, mujeres de diferentes sexos, de diferentes razas, que todos de alguna manera tienen en común la herejía, entendiendo herejía por la rebeldía de desafiar el consenso. Es decir, eso que te dicen, no lo cambies, no lo vayas a descolocar, ¿no? Y estos dicen, bueno, esto siempre se ha hecho así. Y si no, me vale. Y si no está bien, aunque siempre se haya hecho así, ¿por qué no trabajamos juntos por hacerlo de otra manera, ¿no? Con lo cual el mensaje pretendo que sea positivo.
Arraigado en la realidad que nos envuelve y en sus metáforas. Empezó con las flores y ahora sigue con las mariposas, que ya empezaron a volar un poquito en su libro anterior. De la crisálida hay que salir para convertirse en mariposa.
Es que el proceso que hace un periodista el otro día, muy gracioso, me decía, dentro de pocos tienes todo un invernadero de las flores, las mariposas. La transformación de la crisálida, la teoría de la crisálida, es un capítulo de Mujeres que compran flores. Elaboré ahí mi pequeña teoría que dije, esto lo tengo que explorar, ¿no? A mí me encantan los personajes que evolucionan, me encantan las personas que son capaces de vivir varias vidas en la misma vida, o sea, como un reencarnarse en la misma vida. Me parece que es muy valiente. Normalmente, claro, tú puedes hacer un cambio radical cuando tocas fondo, cuando tienes una crisis, que es lo que les pasa. Yo estoy transformando esa crisis de manera positiva. Y claro, cuando yo descubrí, y hay un personaje en la novela que es Leandro, que es un científico, que a mí me gusta especialmente, que es amigo de la protagonista, entomólogo, o sea, él hace todas las reflexiones sobre las mariposas, me explicaron el proceso que hace ese animal para transformarse en lo que se transforma. Me pareció una de las cosas más mágicas que había escuchado en mi vida. Es decir, es lo contrario a la resignación. Es un animal que de repente está condenado, en principio, a arrastrarse por la tierra lentamente, está a merced de todo tipo de depredadores porque tiene mucha capacidad de movimientos, y que de repente, contra todo pronóstico, se encierra en una cápsula de seda y empieza a deshacerse por completo. Solamente conserva el corazón y el cerebro intactos. El corazón porque no puede dejar de latir, el cerebro para que conserve la sabiduría de lo que ya ha aprendido, o sea, la experiencia. Y de repente construye un nuevo esqueleto, unas patas que antes no tenía y, contra todo pronóstico, unas alas. Y sale volando. Claro, yo me imaginaba cuando escribía El sueño de la crisálida, digo, este pobre animal lo que debe de vivir ahí dentro. Vete tú a saber lo que piensa, ¿no? Pero desde luego pensé, ese sueño de la crisálida es cualquier cosa menos una cosa inactiva, que es lo que hacen las protagonistas, ¿no? Dentro de esa cápsula, hacerse más fuertes y abrir las alas.
No renunciamos al sueño de escuchar un fragmento de su libro, de su propia voz, El sueño de la crisálida.
El sueño de una crisálida es un sueño lleno de cosas. No es un sueño inactivo. Es un tiempo muerto en el que se opera un proceso solitario y milagroso, en el que es necesario detenerse, y el silencio, dos cosas que yo nunca me habría permitido antes. Hoy, tras este inmenso viaje de un año, creo saber lo que piensa una crisálida durante su lento y traumático proceso. Voy a rebelarme contra este cansancio. Voy a hacer real lo que ahora sueño. Voy a transformarme en lo que quiero ser. Voy a volar donde me apetezca. Y nunca jamás volveré a arrastrarme. Como escribió Chesterton, lo más increíble de los milagros es que suceden, y yo he sido testigo de uno y quiero contarlo. Un milagro humano, uno de nuestro tamaño, tan inmenso y cotidiano como lo es el milagro del amor o de la vida.
En este tiempo ha triunfado con sus mujeres que compran flores, le ha dado para hacer diversos trabajos en su faceta del teatro, entre otras cosas recuperar la figura de la que se considera la primera dramaturga española, María Lejárraga. ¿Y ahora qué, Vanessa Montfort? ¿De vacaciones?
Bueno, de vacaciones pocas, porque tengo que empezar a viajar a bordo de esta mariposa, ¿no? Con lo cual me esperan viajes largos y además el contacto con los lectores, que es una de las cosas que más disfruto. Y luego es que el 23 de abril se estrena firmado Lejarra, con lo cual parar va a ser difícil hasta julio, me parece.
Vanessa Montfort, El sueño de la crisálida. Un placer.
Oh, el placer es mío, siempre.
Un per un.
Temes sempre colpidors com el que tracta aquest llibre, El sueño de la crisàlida, de Vanessa Montfort, sobre maltractaments en convents de religioses. Posem-hi una mica més de música. Camí de les 12 i ara per escoltar Andrés Calamaro en que és el seu 15è disc d'estudi, el disc Cargar la suerte, publicat a finals de l'any passat, d'on en treu cançons tan interessades com el Tránsito Lento, segon track del disc, i del qual fa ben poc n'ha publicat el videoclip. Una cançó, Tránsito Lento, que es pot entendre com una travessia necessària, una cançó que parla del temps i de la velocitat amb la que ens movem i com aquestes es transformen amb cada succés de la nostra vida. És també fugida i és cerca, recerca, parla de com és indispensable trobar llum després d'un llarg camí en la profunda oscuritat. Fragments de la cançó com aquests versos que diu: llegar y esperar para volar, y esperar llegar para besar tu cicatriz. No en desvetllem més motius, escoltem-la. El que dèiem, Andrés Calamaro, Tránsito Lento. Andrés Calamaro, Tránsito Lento, ens acompanyava també en aquest matí d'Aigüera a Rata. I ara obrim una finestra a l'altre esport aquesta setmana, un altre esport dedicat a conèixer el frontenis, de la mà de Jordi Albanell, delegat de frontenis de la Federació Catalana de Pilota. Endavant amb aquest altre esport, esports minoritaris que es practiquen a Catalunya.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, per tancar el tema de la pilota basca, coneixem la darrera disciplina. Avui, frontenis. El frontenis olímpic es va desenvolupar a Mèxic al voltant de l'any 1900. Segons nombroses versions, van ser els tennistes més famosos de l'època els que van iniciar aquest esport sobre les parets dels clubs de Reforma i Júnior a Mèxic. La nova activitat esportiva va sorgir amb l'afany de seguir practicant mentre es reparava la paret justament de rebot d'aquests dos clubs mexicans. La construcció del frontón de la casa de Fernando Torreblanca va propiciar que fos ell mateix precisament qui va batejar aquest esport amb el nom de frontenis. Una altra versió, però, diu que aquest esport es va començar a jugar tal com es practica actualment a l'any 1916 en un frontó petit que ja tenia paret de rebot i que va ser utilitzat pels avantpassats asteques en el seu joc xacuar. El frontenis preolímpic, per la seva banda, sorgeix a Espanya a l'entorn de la dècada dels anys 40 a través de la visita de jugadors mexicans. El número de practicants d'aquest nou esport va anar creixent a poc i a finals dels anys 50 es va començar a crear clubs específics d'aquesta modalitat. El frontenis olímpic és reconegut per la Federació Internacional de Pilota Basca i va iniciar la seva història en competició internacional al Campionat del Món de l'any 1952 a la ciutat de Sant Sebastián. Des d'aleshores, Espanya s'ha penjat un or, 8 plates i 2 bronzes, només superat per Mèxic. A més, també a partir de l'any 1990 també es va incorporar la versió femenina, on Espanya acumula 4 plates i 2 bronzes. El frontenis ha estat esport d'exhibició als Jocs Olímpics en dues ocasions, concretament a les Olimpiades de Mèxic a l'any 1968 i també a les de Barcelona 92. Entre les dues competicions, Espanya acumula un bronze masculí i una plata femení. El frontenis és una de les especialitats de la pilota basca que es practica al frontó i es disputa entre dos jugadors o entre dues parelles jugant amb raquetes i boles de goma. Existeixen dos tipus de frontenis en funció de la pilota amb la que juga. Tenim el frontenis olímpic, que es disputa amb una pilota de goma que conté gas, i també tenim el frontenis preolímpic, que es disputa amb una pilota similar a la de tennis però sense pèl i amb pressió olímpica. I avui, per saber-ne més sobre aquesta modalitat de la pilota basca, hem parlat amb el Jordi Albanell. Ell és el delegat de frontenis de la Federació Catalana de Pilota. Que el frontenis és un esport minoritari a Catalunya ho sabem, però el que no sabem del cert és quin és el seu estat. Això és el que ens ha explicat el nostre convidat.
Té un relatiu bon estat per lo que fa a practicants. També és bo respecte a nivells de competitivitat, o sigui, de qualitat, de jugadors, i ja es pot dir que està bastant bé.
Però, i si el comparem amb la resta d'Espanya? Com estem?
A Catalunya, respecte al resta d'Espanya, estem un pèl per sota. Estem un pèl per sota perquè no tenim la quantitat de clubs i practicants que vulguin implicar-se per jugar competicions nacionals i internacionals. Mm-hmm. Hi ha molt practicant lúdic, però no tants com voldríem. a nivell lúdic i a nivell participatiu a campionats locals, està relativament, hi ha molt practicant que no s'implica amb les competicions reglades.
Les dones, com passa habitualment en la gran majoria d'esports, encara estan poc involucrades, també en aquest esport.
Hi ha dones, però no les que voldríem. O sigui, realment estem mancats de dones que practiquin, n'hi han, però que practiquin i s'impliquin, pues no n'hi han les que voldríem, la veritat.
Què aporta el frontenis? Què el fa diferent de la resta?
Diferent, jo diria que no té masses... requereix el mateix que qualsevol altre esport. Sacrifici, entrenament, tecnificació... O sigui, això és comú a tots els esports. Una altra cosa és què es fa, què fas amb la raqueta. Els de tenis juguen d'una manera, nosaltres juguem contra una paret que és la que torna la pilota perquè la torni al contrari, perquè no la torni, que és quan fas tanto. Aquesta és la diferència.
De moment, però, el frontenis encara té un llarg camí per recórrer per acabar escalant posicions i arribar fins on hi ha d'altres esports. El principal obstacle que ha de superar ens l'ha apropat el Jordi.
Visualització. Moltes vegades hi ha molts practicants, però som invisibles. Aquesta és la pura veritat.
Si bé és cert que actualment són moltes les competicions de la pilota basca que es televisen, passa això també amb el frontenis?
No passa. Excepcionalment tenim alguna retransmissió. Es va poder veure molt bé el frontenis i es va poder disfrutar el Mundial que vam celebrar aquí a Barcelona, però el dia a dia no és així. O sigui, se juguen molts centenars de partits, moltíssims, que no són visibles. No sortim enlloc, ni a nivell notícies paper, ni a nivell notícies informatives, ni a nivell visual.
Els esportistes catalans estan presents a tota una sèrie de competicions, algunes de les quals coneixem amb el nostre convidat.
Començarem pel local, que és el que més pertany. Es disputen 3 campionats de Catalunya, una competició de pilota olímpica i una competició i 2 competicions de pilota preolímpica per clubs i parelles. I a nivell de pilota olímpica se juga una competició per parelles. O sigui, hi ha 3 competicions en totes les categories que estan reglades i estan funcionant.
I abans d'acabar hem volgut saber si hi ha un perfil determinat per a la pràctica d'aquest esport.
Tothom pot aprendre, tothom. Una altra cosa és que puguin arribar a uns nivells competitius tothom. Ara, jugar per poder passar-s'ho bé, per poder dominar una miqueta la tècnica i de l'esport nostre, molt senzill, necessita, això sí, com tots els esports, doncs, entrenament, conèixer els cops, conèixer la tècnica de la modalitat, i a partir d'aquí, entrenament, no requereix res més.
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Jo no destacaria persones, destacaria més bé labor de clubs, que són els que tenen els jugadors. I en aquests moments hi ha 3 o 4 clubs a Catalunya que destaquen per els seus resultats, per la seva implicació, per la seva participació tant a les competicions locals com nacionals, que són Natació Terrassa, que és Pelotari Santa Coloma, que és Cerdanyola, que és el Club Esportiu Terrassa Hockey, com a primers espases. Darrere d'ells hi ha uns quants més que estan a un primer nivell i molts altres que s'estan iniciant. So we break it off, just before we get up close, we go and shake it off, and do it again. And we keep walking away, we keep doing the same, just repeating the things we did when we went wrong. And always talking away, when there's nothing to say, never feeling a single word, never strong. 'Cause I said I can't wait for a reason to move along, and I can't.
Les 12 del migdia. Paco Torres, sigues benvingut a la